Cope Más Castellón.
Estar informado.
Ai, sí, és, així estem, així continuem. Molt bon dia, sóc Raül Puigol i sí, també m'agraden els divendres. Com no me tenen que agradar els divendres si és el dia del cinema? Però estem en unes setmanes que són de compte enrere. Demà tenim ja la cabalgata del Ninot a Borriana, les Falles. Quique Rodríguez ha vingut en totes les canyes preparades ja per la romeria ni se compte enrere per a les festes de la Magdalena a Castelló. Però a banda, també estarem fent el passeig radiofònic taurí amb Pedro Mileo, el niño de la Cope. Amb Tinter Well ens aproparam al que demà succedirà a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner i que té que veure amb els gossets i les gossetes i les adopcions. I que té que veure això en l'auditori. Ah! Ara ens ho contarà en Tinter Well. Però també ens aproparem a Onda, perquè ha sorprès Onda. Onda ha sorprès darrerament molt. En esta ocasió, un concurs literari valorat en 20.000 euros. Això crec que és més que el Premi Naval. Què li passa a Carmina Ballester? Ara vol que llisguem tots, que tots escrivim. De tot això i molt més fins les 2 en punt de la vesprada, en este divendres, que és vespre de la Jornada Solidària de Donació de Sang, que demà celebrarem a la sala de conferències de la Fundació Caixa Rural Vila-real. Recorda, entre les 9 i mitja i la 1 i mitja. Però abans, com sempre, que a aquestes hores, ja està així Quique Rodríguez per posar-nos en situació del que s'hi representa informativament parlant el nostre voltant, en este cas en el divendres 4 de març.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
I vespre també del pregó diocesà de Setmana Santa, que tindrà lloc demà a les 6 de la vesprada a l'església arciprestal de Vila-real. Per tant, ja començaran els actes de la Setmana Santa a la diòcesi de Segorbe-Castellón. Precisament, Vila-real estudia iniciar accions legals per l'increment de la factura de la llum. El consistori adverteix que pràcticament s'ha multiplicat per 3 el rebut, passant de 3.400 euros diaris en febrer de 2021 a 8.844 en l'actualitat. L'alcalde José Benlloc anuncia que li demanarà al govern que actue perquè això evita que els ajuntaments puguin treballar amb normalitat. La guerra està provocant que pugen també els preus al sector tauleller. El conflicte iniciat per Rússia agrava la pèrdua de rentabilitat dels productes d'esmaltes, que es veuen obligats a pujar preus davant els nous increments dels costos energètics i la inestabilitat internacional, segons adverteix l'Associació Nacional de Fabricants de Frites, Esmaltes i Colores Ceràmicos. I a Nules, l'Ajuntament, que obri els patis dels centres educatius de la ciutat els dissabtes pel matí per a que els xiquets tinguin més espais per a jugar. Patis oberts, vine a jugar, és el nom d'aquesta iniciativa enfocada als més menuts de la població de Nules i que fica en marxa a partir de demà dissabte.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Demà tenim a primera divisió en el Sadar el partit del Villarreal, que juga afronta Osasuna a les 2 de la vesprada del dissabte, per tant, horari de dinar mentre estuve el Villarreal. I 3 hores més tard, a les 5 de la vesprada, en primera federació, el Club Deportivo Castellón, que rep al Real Madrid Castilla de Raúl González Blanco. Hi ha talls intermitents de carreteres a l'interior des de la Pobla Tornesa fins a Forcall per la disputa de l'Ecorrali de la Comunitat Valenciana que s'ha iniciat avui a Morella.
Els que van respectant els límits de velocitat i això fan cues. No? De l'Ecorrali.
Imagina.
Per això serà.
Tenim en aquests moments núvols i sol, pluges dèbils a la província de Castelló. Atenció de cara al cap de setmana, perquè baixen les temperatures, farà fred per a ser el mes de març i podrien tindre pluges el diumenge. Previsió, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones, aunque tenderán a ir remitiendo durante esta tarde. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más bajas en zonas del interior y son ligeramente más altas en el litoral, con unas máximas que serán de 19 grados tanto en Castellón de la Plana como en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, será moderado y del noroeste, sin descartar al final del día algunas rachas muy fuertes en zonas del norte. norte. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana sábado, esperamos intervalos nubosos por la mañana, tendiendo por la tarde a que queden cielos nubosos o cubiertos y no se descartan chubascos ocasionales, con la cota de nieve que estará entre unos 800 y 1000 metros. Por último, las temperaturas mañana bajarán, con unas mínimas de 7 grados en Castellón de la Plana y de 9 en Vinaroz, mientras que las máximas serán de 15 grados en Castellón de la Plana y de 14 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I pel que fa a les portades dels dos diaris en format paper que s'editen a la nostra província, hi ha temàtica d'obertura preocupant i del mateix assumpte. Els dos diaris. El diari Mediterráneo. El azulejo en riesgo. El precio del gas y la escasez de arcilla pueden obligar a parar a las empresas. El Mundo Castellón al día. El azulejo anula su presencia en la feria rusa Mosbuil. Fotografías de portada. Pero al Mundo Castellón al día. El azulejo negocia su convenio con gas y luz en máximos. Y la del diari Mediterráneo es 25.000 cañas post-COVID. Ahora vendrá en un instant Quique Rodríguez amb les canyes de la Magdalena en el conte enrere que tenim per a les festes de la Magdalena de Castelló de la Plana. I hi ha una notícia que també tratarem en aquest espai. Serà allà cap a la una amb Carmina Ballester, l'alcaldessa d'Onda, perquè no deixa de ser curiós que avui està en les dues portades. Onda impulsa un premio literario que aspira a ser un referente a nivell nacional, diu el diari Mediterráneo, i el Mundo Castellón al día. Ho reflectís també amb Onda crea un premio literario nacional dotado con 20.000 euros. Així estan les coses informativament parlant al nostre voltant en aquest divendres 4 de març.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Jo no sé els demés, però jo cada vegada que sent aquesta musiqueta me ve l'olor a pólvora, les traquetes, els coetets i l'olor a sofregir dels bunyols. És la sensació que sempre tinc sent que el fallero. La culpa és dels de Borriana, perquè sempre vaig a veure les falles de Borriana, que, per cert, ja han tingut la crida, però el que ve a partir d'ara és ja un no parar fins a la crema del dia d'Àneu, perquè tenim les cabalgates del Ninot. Una ha canviat d'horari, per allò de que no mos hi temptar i per poder controlar-lo millor. Ai, quantes coses hauran tingut que capir Pilar, des de la Junta Local Fallera de Borriana. Presidenta i regidora de Falles, Sara Molina Ballester, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia a tots.
A vostè, quan sent aquestes primeres estrofes, que li ve a la ment?
Me ve a la ment escarrers de gent, de pólvora, de música, de soroll, de falleres, perquè tenim moltíssimes ganes de festa i aquesta és la música que l'anuncia.
Bueno, l'anunci l'han tingut, això sí, eh?
Sí, van tindre el diumenge passat, van tindre el pregoner, va recórrer els carrers del nostre poble, dient el tradicional pregó i les reines des del balcó de l'Ajuntament, i una alcaldessa van fer la tradicional crida i ja van anunciar a tota la gent que ja estem en falles.
Uh-huh. Ja estem en falles perquè ara ve la cabalgata del Ninot.
Sí, este dissabte i diumenge, demà dissabte i diumenge, tenim ja les cabalgades, tant la d'adults com la de xiquets el diumenge, i ja no parem. És que a partir del dilluns ja és un acte darrere d'un altre i és el que Borriana tenia ganes, el que les falle o s'estaven desitjant. Mm-hmm.
La situació, com es podrà viure aquestes cabalgates del Ninot? Hi ha una que s'avança un parell d'hores per a que no es faci de nit. Bueno, se farà igual de nit, però que no siga tan tard.
Pues, com abans estava escoltant, pues, ens ha tocat caminar moltíssim, intentar que es feren tots els actes, però no hem d'oblidar mai que encara estem en pandèmia i que hem de respectar-la. Però el pregoner va dir, i aquí tindre respecte a la pandèmia, però disfrutar la festa al màxim. Sí, el recorregut també ha canviat, antes acabava el pla i girava per el Raval, ara és correcte, serà el corredor Encarnació i acabarà en la plaça 9 d'octubre, perquè així el recorregut és algo més llarg perquè el públic no es puga aglutinar. S'adelanta a les 8 de la vesprada dels adults el dissabte perquè sabem que la gent és el dia de festa i quan aplegarà de la cabalgata per la nit, pues van tenir el got en la mà, hem d'intentar, claro, per poder veure que s'ha baixat la mascareta. I sí que encara que no és obligatori les mascaretes en la via pública, les comparses desfilaran en mascareta. Doncs anem a intentar que a les 8 i també acabar abans, perquè s'ha quedat molt tard. Les falles que hi ha les últimes de nit han eixit a les 12 de la nit i anem a fer un intento, era també una petició d'algunes falles i anem a provar a veure com resulta i si la desvi de la vespre. Mm-hmm.
Això serà este cap de setmana, eh? Dissabte, com diem, se canvi d'horari, el diumenge es manté pràcticament el mateix horari a partir de les 4 i mitja i a partir de dilluns és un no parar. Conte-mos.
Ah, bueno, pues tenim, per exemple, el dilluns farem per la nit a la Llar Fallera tenim l'entrega de recompenses, l'entrega de premis de campionats de junior, truc, partit i futbolí i els premis a les comparses que participaran dissabte i diumenge. El dimarts, per exemple, tenim la missa fallera, que sempre li demanem a Sant Josep que, per favor, que ens faci bon horari i puguem gaudir al 100% de les falles, i després anirem a recórrer aquells aparadors que hem fet aparadors fallers, als comerços, i donarem premis als guanyadors. Dimecres i dijous tenim les pleitesies, divendres tenim el pa i porta, dissabte el sopar de gala, i ahir ja el divendres acompanyarem a la gent gran, perquè també els agrada disfrutar de la festa i tenen un berenar i les nostres reines falleres i cos d'honor estaran junta d'elles. Acompanyarem també a l'Associació de Pesca de Borriana, que també fan un concurs i aniran les reines a donar els trofeus. I si així ja, l'imatge ja tenim la planta.
Planta que tindrà mascletà nocturna, perquè hi haurà mascletà nocturna i dia, però també hi haurà mascletàs diurnes com si estiguérem al 2019, vaja.
Sí, ja les vam fer en octubre, les mascletades són a l'aire lliure, també hem avisat els fallers, perquè han dit que per damunt de tot el sentit comú i la prudència, el sent que diuen la gent major, no? Que quan apleguen a la mascleta, és a l'aire lliure, si són poquets, doncs sense mascareta ja gaudim de la mascleta. En el moment que veig que en aglomeració de gent, la mascareta, aquestes falles, té que ser sempre una peça fonamental a la butxaca, i en quan hi ha aglomeració de gent, es fiquen la mascareta, i a gaudir de la mascleta, que ens fa falta les orelles, per gaudir d'una mascleta. Llavors la mascleta no t'impedís poder gaudir-la, perquè així no ho van demostrar a les falles d'octubre del 2021. I sí, tindrem la mascleta nocturna el 15, el dia de la planta, i després tindrem mascleta el 17 i 18 de neu.
Doncs
estarem... Totes disparades per reies mascletes.
Home, com no. Doncs estarem, com sempre, pendents de tot el que succedisca. Recorden, este cap de setmana ja tenim la cabalgata del pregó. Bueno, i després, hi ha apostes ja, se ho endú tot el Club 53, que va ser el tapado en les darreres... el tapado, per dir-los d'alguna manera, no? En les darreres falles celebrades, Don Bosco mantindrà l'hegemonia, apareixerà alguna nova, què se comenta, què es diu, presidenta?
Està ahí. Sempre, pues, en els últims anys, són les dos falles que més han pujat per el primer premi, com va ser el 53 o Don Bosco, però jo sempre dic que fins que la falla no està plantada al carrer, ningú pot opinar. Pots veure una falla molt gran al almacén, però has de posar al carrer i hem d'esperar. Jo m'esperaré al dia 15, són menys que recorrer tot, bueno, recorrerem, les reines recorreran totes les falles per poder veure aquests monuments i aquesta planta, però jo el dia 15 ja és quan faré la quiniela i quan es veig que al carrer és quan realment pots donar-te compte d'aquest monument, el valor que té. Doncs
pues esperarem. Sara Molina, regidora de Falles i presidenta de la Junta Local Fallera de Borriana, gràcies per fer-nos esta aportació, que és molt important, divulgativa, al que significa el que a partir d'este cap de setmana comença.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i convidar a tots els oients a que vinguin dissabte i diumenge a Borriana, perquè sé que estan preparant carrosses molt dignes, molt boniques, molt espectaculars, com sempre, i unes comparses, que per saber-se espais en 5 mesos de diferència, sé que hi ha més d'una comissió que estan passant moltes nits cosint perquè les comparses siguin espectaculars com tot el sant.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Les falles de Borriana, el conter enrere, com també tindrem en un instant el conter enrere de les festes de la Magdalena. Però no deixa de ser divendres.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado. Leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you.
Estem de divendres i els divendres que a aquestes hores, com sempre, tenim una de cinema amb Xavi Manzaner de Nebot per part de mare, que avui des de Clar Televisió està seguint l'eco-rally de la Comunitat Valenciana. A banda, bueno, això és el que ens ha dit. Jo crec que està fent cua ja per veure Batman, perquè és un fan de Batman i n'hi ha una estrena este cap de setmana a tots els cinemes de la nova versió de Batman, que ja no sé per quina versió va. Això no vol dir que no tinguem el nostre espai dedicat a les sèries i també al cinema, per això és divendres. Mira, anem a parlar de cinema en curt, de curtmetratges. Onda és notícia, però també Vilafamés. Fa 15 dies aproximadament, o 20, es va presentar el que s'anomena el FIP, que no és el FIP de Benicàssim en B alta, és en B baixa, Festival Internacional de Vilafamés. I en Tinteruel parlava amb Sergi González, que és el organitzador i coordinador d'esta novetat de curtmetratges de la província de Castelló, però de caire internacional. La notícia, enhorabona Sergi González, és que en només 15 dies s'han presentat més de 300 obres.
Sí. Ara, en aquest moment, haurem d'anar per 325, 330 aproximadament. La veritat és que és una sorpresa. Jo, personalment, no m'ho esperava. Mira, tu ja me coneixes fa molts anys, és que sóc un tio optimista i que jo dic, tot va cap avant, tot. Però recordo que les primeres reunions en Lluís Torlà, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vilafamés, me preguntava, bueno, i quantes obres podem rebre i tal? Jo dic, bueno, calcula que un primer any... Pues en optimistes podem estar vora les 500, 400, entre 400 i 600 aproximadament, no? Clar, jo no esperava que en 15 dies poguerem rebre més de 300, no? La veritat és que molt content. I sobretot destaque que han arribat de molts països diferents. En aquests moments han arribat curts de més de 25 països, o sigui, països raríssims. Està Lituània, està Iran, està Iraq... n'hi ha mogolló de curs de Sud-amèrica, n'hi ha curs de Sud-àfrica, evidentment tota Europa, i clar, Espanya és el país que més curs aporta de moment.
La pregunta era òbvia, que estaves parlant de països de l'est, Ucraïna, Rússia, també hi haurà participació, no, la temàtica actual, no?, de la guerra, no arribarà temps per presentar el que són els refugiats i demés, o n'hi haurà algun temps extra per si algú...
No, de moment sí que te puc dir que ha arribat un curt de Bielorússia, que no té res que veure en la guerra, evidentment. Tu pensa que nosaltres acceptem obres produïdes a partir de l'1 de gener del 21. Vull pensar que l'any que ve, si Déu vol i continuem així, fent el festival i tal, sí que se reflexarà d'alguna manera tot esta salvatjada que estan patint en Ucraïna, no? Sí que és cert que s'està notant també, l'altre dia ho pensava... hi ha molts festivals de curts internacionals que se fan en Ucraïna i en Rússia. De fet, en Rússia està el Festival Internacional de Cinema de Sant Petersburg, que és un dels més potents d'Espanya i evidentment està parat. O sigui, d'alguna manera, això també afecta al món del cinema. No anem a donar... O sigui, el 31 de maig tanquem plaç i el que n'hi ha... ben rebut serà que calculi que superarem els 500 curs en molta comoditat perquè mira com anem ja.
Perquè el FIP, amb B baixa, Festival Internacional de Vilafamés, és la darrera setmana del mes de juny i primera de juliol. N'hi haurà que fer una tria, ja tens clar qui farà la tria?
La selecció de curts, sí, això ho estic fent jo. De fet, tinc que dir-te que dels 320 o 330 curts que ens han arribat... ja n'he vist 250, 260 perfectament. Sí, aleshores, bueno, és un poc, no, és la meva feina. El fer aquesta selecció, la veritat és que quan fas una primera edició, aquesta selecció és molt delicada, no? Perquè tens que buscar una selecció de curts que siguin molt amables, perquè d'alguna manera tens que enganxar a la gent. En aquesta primera edició ens trobarem gent que tal volta no ha vist un curt. Mai en la vida, tampoc és tan estrany. I sí que estic amb molt de cuidado, no? Ven els curts amb molt de carinyo, buscant obres que siguin, evidentment, per a tots els públics, que tinguin una temàtica social, que tinguin un missatge xulo. I, bueno, pues ja tinc unes quantes. O sigui, jo conforme vaig ben curts, vaig fent tria. Este sí, este no, este tal volta... Este ni de conya, este seguríssim, i bueno, pues ja vaig fer una separació.
I I després triarà el jurat. En la presentació vau insistir molt en que serà per a tots els públics perquè voleu apropar el món del curtmetratge als xiquets i xiquetes que puguen estar en infantil o en primària.
Sí, a mi m'agradaria, en aquesta primera edició tal volta no ho farem, perquè és la primera, però a la llarga sí que m'agradaria fer sessions matinals fins i tot destinat per a xiquets. Pensa que estem parlant d'última setmana de juny, que ja no n'hi ha col·le, evidentment, i els xiquets tenen temps lliure. I sí que m'agradaria, en aquesta primera edició el que sí que fem és que els curs siguin per a tots els públics. Això té una part, a veure, no negativa, però sí que té una part més roïna, no? Que n'hi ha curs fantàstics, meravellosos, que tenen una temàtica que no és apropiada, per tant no es podem seleccionar i es deixen fora curs que estan molt bé. Però bueno, jo entenc que el cinema, sobretot un festival d'aquest caire, les famílies tenen que poder vindre en els seus fills per apropar-los al món del cinema, i per a mi això està per damunt fins i tot de la qualitat d'algun curt que es pugui quedar fora perquè té una temàtica més conflictiva o perquè directament no està recomanat per a menors d'edat, que també n'hi ha, també n'hi ha curts que venen ja en la recomanació de majors de 18, aleshores esos no, en principi no els seleccionen.
Sergi González i Fernández, per part de Marea, una de cinema amb el FIB, el Festival Internacional de Curtmetratges de Vilafamés. Ara seguirem parlant de curtmetratges, perquè també en Xicoté 2022 d'Onda es celebrarà els dies 2 i 3 d'abril, que això està allà, és a dir, que pràcticament ja sabrem qui són els que es visionen i aquestes coses. I també ha hagut notícia perquè Vila-real va recuperar aquest festival de curtmetratges que també coneixes, Sergi. És una molt bona notícia, no sé si canvien el format, canvien el nom, però l'important és que es mantinga aquesta tradició vilarrelenca.
Lo important és que el festival continue, se diga com se diga, o sea, yo estos dies se'n parla molt en gent del mundillo, és que el nom han canviat el dat, a mi me sembla fantàstic que canvien el nom, no sé ben bé per quin motiu l'ha canviat, però bueno, si és que dona igual, lo important és que el festival de Vila-real continue, és un festival molt necessari, és un festival que ens ajudava molt a tots els que vivim del món de l'audiovisual, i jo crec que Vila-real mereix tindre un festival de curtmetratges com el que tenia fa uns anys, no? Malauradament, els últims anys la cosa, bueno, pues estava perdent un poc esa màgia, i sa essència estava desapareixent per algun lloc, per tant, bueno, pues, benvinguts els nous responsables del festival, els desitge moltíssima sort en el camí que es queda per davant, es dona l'enhorabona per haver arribat d'ahir, i felicitar l'Ajuntament de Vila-real per haver recuperat este festival. Per a mi és importantíssim, que vaig a dir-te, jo me dedico a això i crec que és vital, i la veritat és que molt content, i evidentment anirem a projectar el nostre darrer curt al Festival de Vila-real, espere.
I com està funcionant?
Pues està funcionant molt bé, hem començat l'any com un tiro, estem a punt d'arribar a les 50 seleccions, que se diu molt pronte, però és molt, molt complicat. Sí que te puc confirmar que estarem en el Xicotet de Onda, ens projectaran el dissabte 2 d'abril per la vesprada, i bueno, evidentment pujarem i convidem, aprofite per a convidar a tot el món que de la província de Castelló, de Vila-real o de Onda, que no l'hagi vist encara, pues a que puga pujar a Onda a veure-ho. I, bueno, encara no s'ha fet públic, però, o sigui, encara no han dit res, però confie en que el curt es puga veure també en el Festival de Vila-real. Encara no han comunicat res, però tant esperarem.
Sergi González, gràcies per compartir com va el discurrir d'esta organització de la primera edició del FIB, del Festival Internacional de Vilafamés.
Moltes gràcies a vosaltres, Raúl.
En esta una de cinema i una de sèries i una de curtmetratges que tenim tots els divendres en este el teu programa, on repassem, per exemple, com va la taquilla. Uncharted es du ja 3 setmanes i continua en el número 1 de les taquilles. Muerte en el Nilo ocupa la segona posició, ha pujat directament a la tercera posició. Aimbo, la guerrera del Amazonas, atenció a esta pel·lícula. Canta 2 en quarta posició, competència oficial. Spider-Man No Way Home, Cásate Conmigo, Belfast, Superquién i, atenció, El Buen Patrón, ha baixat del lloc 7 al desè, però es manté ahí en el top 10 de les més taquilleres a el que és els cinemes d'Espanya. Un cinemes que, atenció, ja estrena des d'avui, torna ell. Qui és ell? Pues l'home que ve a posar justícia al món. Thank you. una Batman. Per això no està Xavi Manzaneu entre nosaltres, perquè està fent cua ja, perquè ell és molt fan de Batman. És el segon any en la seva lluita contra el crimen, no de Xavi, sinó de Batman. Investiga la corrupció que recorreix tot el que és Gotham City i com el conduís fins a la seva pròpia família. Mentrestant, s'enfrenta a un assassí conegut com Enigma. Uf, així es presenta Batman des d'avui a tots els cinemes, també els nostres. Com diem, seguim parlant de curtmetratges perquè Onda és notícia. En Xicotet 2022 ja ho té tot clar, del que serà el 2 i 3 d'abril, que això ho tenim ahir a 5 minuts. Director Salva Isern, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, moltes gràcies ja, a vosaltres.
Ja ho tenim ahir.
Pues sí, pràcticament ja estem ja en el que se diu en la recta final, ja preparant-lo tot, estem ja pràcticament el jurat està a punt ja de dir-nos els resultats i després anem a mitjana els directors i, bueno, a gaudir de la festa del cinema que fem a Onda.
Com se presenta en guany esta edició post-Covid, que se sol dir?
Pues una miqueta de tranquil·litat, en ganes de que la gent ja s'atrevisca a vindre a Onda, al nostre poble, i a veure curtmetratges, que ja saps que són curtmetratges que estan fets per productors o directors que no més de la comunitat valenciana. Uh-huh. Ja que és una mostra més propera per a la gent. Uh-huh.
Però també és necessària, no? Perquè a voltes, bueno, estem parlant del Festival de Curtmetratges Internacional de Vilafamés, que és novetat d'enguany, no? Que ha començat ara. Tenim el d'Almassora, el de Vilareal ja li han canviat el nom i pareix que va agarrar-lo. No és bo que es perguera, no?, un festival de curtmetratges. Però este, en particular de Onda, dona suport al que podria ser, pues, la categoria provincial, no?, d'un que tinguera més ressò internacional. És bo donar ese suport a la gent de casa.
Per supost, perquè ves, és que en la comunitat valenciana hi ha un talent enorme. De fet, este any tindrem el Curt Mindanao, que és el que està nominat als Goya. Mm. L'any passat va ser a la cara de Javier Marco, que va guanyar el Goya al millor curtmetratge. O sigui, l'audiovisual valencià està en molt bona forma. N'hi ha que donar-hi força, n'hi ha que donar-hi suport. I, per supost, n'hi ha que la gent que anava a veure els curts. Perquè si la gent no va, pues això no té massa sentit.
Clar que sí. Però la tria està feta ja, tant dissabte 2 d'abril com diumenge 3 d'abril a les 6 de la vesprada serà el moment i ara el jurat decidirà.
Exactament. El jurat està format per, tinc així, per Bea Insa, que és una actriu de Cine Onda, i la Luengo, que és una productora i directora valenciana, i després el professor de la UGI, Roberto Arnau, sí, Roberto Arnau, que, bueno, nosaltres sempre contem en la UGI, i és el tercer any que un membre del jurat és de la UGI, perquè no us pareix que és fonamental que un professor, pues, valores tres anys, que no se pierda.
Les temàtiques varien, no?, evidentment. Hi ha algun denominador comú?
Pues, a veure, jo així crec que hem una llança. Que n'és que més comèdia. Hi ha poqueta comèdia. Jo crec que el per exemple, que hem viscut, la gent, no sé, però és tot, n'hi ha terror, n'hi ha drama, n'hi ha curtmetratges socials i algo de comèdia. Esperem que en el futur n'hi hagi una miqueta més de comèdia. Mm-hmm. Però diguem que la trama és esta.
Val a dir que hi ha un premi econòmic interessant, 600 euros per al millor curtmetratge, però també al millor curt en llengua valenciana. Se solen presentar en valencià o hi ha que impulsar més?
Hi ha que impulsar més. La veritat és que estos anys s'han presentat pocs curts. Jo crec que hi ha que cuidar la nostra llengua, que també no s'agrada que no es conten històries en la nostra llengua, perquè ja saps que la nostra llengua és especial, com qualsevol altra. I nos agradaria això, ojalà que presentarem més curts i que tinguem més curts en València.
Mm. Pura Sangre, de César Tormo, Outside is Free, de Antonio Sendra, Marta de Marte, de Alberto Martínez, Cuando haces pop, de Edu Hirschenfern i Kevin Castellano, sé com ho pronuncia malament, però no me s'enteraran.
Sí, no te preocupes, no me ho faig.
Dana, de Lucía Forner Segarra, Como cualquier otro, de Sergi González, Mindanao, de Borja Soler, Amianto, de Javier Marco, Space Frankie, de David Valero Simón, Guiones sin papeles, de Noredín El Atap, El sueño de los perros de Didac Jimeno, La casa de Coto de Guillermo Alcalá Santaella, son les peces que han sigut seleccionades, que seran visionades i que evidentment seran valorades per el jurat de En Xicotet. Algo més que vulguis destacar-nos de cara a ese dissabte 2 i diumenge 3 d'abril a la Cassola? Bueno,
donar moltes gràcies a vosaltres per recordar-se d'En Xicotet i esperem que la gent de la província pues, que vinga a gaudir d'estos dos dies d'escometratge. Nosaltres els recibirem de la forma més cordial i més carinyosa.
De ben segur que sí. Bé, finalitzem esta una de cinema, una de sèries com tots els divendres en este el teu programa, repassant també la programació del cap de setmana de pel·lícules destacades a 13 Televisió. Recorda que avui és divendres, tindrem clàssics pel·lícula amb José Luis García, Tener i no tener, això és a partir de les 10 de la nit. Demà dissabte sempre destaquem les pel·lícules de la nit, Blue Biker a partir de les 12 i el diumenge, atenció, el diumenge, per fer la migdiada, que és el que ens oferís 13 Televisió. Viva el cine español, La graduada, y a continuación, Dos chicas de revista. Fins así, una de cinema. En un instant anem a actualitzar les notícies del dia, però en este programa ja sabeu que des de que estem en març hem activat un compte enrere per les festes de la Magdalena amb Quique Rodríguez.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Seguiu tots a la processó. Queden 15 dies per a l'inici de les festes de la de Castelló de la Plana, les festes de la Magdalena, setxe per a complir en ese deure que tenim tots, com diu el prego de Bernat Artola, el deure que manifesta orgull de genealogia. Setxe dies per a la romeria, 15 per a l'anunci oficial de les festes de la Magdalena de Castelló. Fernando Renau, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, Fernando és la persona que s'encarrega de tindre preparades milers de canyes amb les cintetes i amb això estàs en aquests moments, no, Fernando?
Sí, ara estem ficant les cintes perquè les canyes isquen el diumenge, dia 20 de març, acaba la romeria, acaba l'ermita de la Magdalena.
Quantes canyes?
Pues aniran unes 21.000 canyes al mercat central per repartir entre els romers, després n'aniran 1.000 al grau de Castelló, que també van s'ajunten allí a la travessera i al caminàs, i les demés aniran al desfile de les galletes per la nit, del restant 3.000, 25.000 en total.
Quants anys porta fent aquesta faena, Fernando Renau?
Un fum. Pues vas començar amb un parent l'any 1958, i als 7 o 8 anys li anava a ajudar a llevar els plomerets i el que podia, un xiquet xicotet allà al riu sec, que les fem al riu, fins que vam poder-les fer-les al riu, i quan se va fer impossible, que n'hi havia escombreries, animals morts, ferros i coses d'aixes vidres, entonces van plantar, a un nord nostre van plantar canyar, i des d'entonces, l'any 90 o 91 aproximadament, les fem en el nostre hort, les canyes.
Ah, interessant. I com tenen que ser aquestes canyes? Tenen alguna característica especial que utilitzen per a la romeria?
No, les canyes normalment pues, broten de plantes la raïl, a l'any se fa una canyeta, als dos anys ne fa 5 o 6, als 3 anys ne fa 18 o 20 o 25, als 4 anys ne fa més, és a dir que tal com va enraïlant per baix de la terra les raïls, van eixint ulls i van eixint les canyes. I n'hi ha canyes verdes i canyes que tenen el coret roig.
Sí. Què suposa? Perquè, claro, és molta gent, milers de persones, tota una ciutat, la província, que està esperant que arribi aquest tercer diumenge de Quaresma. Recordem, ara, després demà és el primer, el tercer diumenge de Quaresma serà el 20 de març, quan tinguem que anar fins a la romeria, en la romeria, a la ermita de la Magdalena, després de dos anys sense poder anar, sense poder visitar el nostre ermitori, el santuari, no?, per a molts castellonencs. Què suposa el preparar totes aquestes milers de canyes, més de 20.000?
Home, pues, a nosaltres és una altra vegada un orgull, una satisfacció poder preparar, diguem que l'element principal de la romeria i quasi que de les festes, que al cap i al fi, quan van baixar de la muntanya al pla, van baixar en canyes o i en fanalets. I ara és al revés, ara anem nosaltres a la Magdalena a les canyes, és a dir, que és, diguem, el principal element de la festa, en este cas.
Ara les canyes es guarden al magatzem municipal i el diumenge 20 de matinada es porten al mercat, o com es treballa?
Pues les brigades vindran esta setmana que ve, vindran a replegar el material, les canyes, les guarden en un magatzem i després el dissabte, després d'acabar el pregó, les porten en diversos camions al mercat central pa que estiguin amanides per les 7 del matí, es començarà a repartir-les als romers.
Hi ha unes canyes que són especials, no?, per a les festeres, per exemple, per a les regines de les festes.
Sí, el patronat de festes mos encarregue unes canyes pa les autoritats de Castelló, pels convidats, per supost pa la Junta de Festes, pa les gallates, pels gallaters, pa les reines i pa les dames de la ciutat, per supost. I pa les colles, també.
Fernando, vostè també, quan puja a la romeria, quan fa la romeria, quan puja a la Magdalena, va amb la canya o acaba fart de les canyes?
No, nosaltres, la meva filla i jo anem tots els anys a la Magdalena en canya, per supost. Faltaria més que en casa darrere el cuchillo de palo, pues no.
I continua?
No, anem en canya a peu.
Vostè mos deia que la feina que fa ja la feia en el seu moment son pare. Això continua en la família?
De moment, sí, mentre jo tingui salut, pues, i el patronat de festes m'encarregui fer-les, les farem. Quan el patronat de festes digui, pues no, n'hi ha una trequeta o qual, pues mira, xiqueta, això és... Si a mi me diuen, tu les pots fer? Sí, pues, a fer-les, ja està, a servir al poble de Castelló.
Això és orgull de genealogia, eh?
Per supost, sí.
El 20 de març, més de 20.000 canyes que està preparant Fernando Renau, ficant ja, ara mateix ja estàs amb les cintetes, no?
Sí, jo pensé que entre avui i demà possiblement acabarem de fincar ja, acabarem ja el nostre treball. Després ja serà que vinguin les gallates a replegar a una casa. Cada comissió de gallates te dona una relació... I elles venen i repleguen les seues canyes per així al desfile de les gallates de nit. En les seues canyes hi ha una canya en escut pel president i la madrina major, i un escut, bueno, per cada un del xicotet, del xiquet i de la xiqueta de la galleta. Si ne tenen quatre, pues tenen quatre canyes en quatre escut, cada galleta, segons la relació. I les autoritats, els consejals, les colles, la junta de festes... És a dir, que el que me diuen jo faig, i venen i per la nit i sent en el desfile de gallates.
Hem conegut com és aquesta tasca, com estan ja preparades i ses més de 20.000 canyes que el diumenge 20 de març faran el camí de la Magdalena, pel camí dels Molins, i que els castellonencs compliran la seva tradició d'anar el tercer diumenge de Quaresma fins a la Magdalena. Fernando Renau, moltíssimes gràcies i ànim en la tasca que queda per davant.
Sí, el temps no ho impedís. Pense que entre avui i demà acabarem i molt agraït que m'hagués cridat i avant.
Esperem que continuï molt de temps més aquesta tasca i que continuem parlant més endavant, preparant més canyes, si fa falta, no?
A lo que manen, mentre tinguem salut, estem disposats a fer-lo.
I que n'hi has que per molt de temps. Una abraçada molt forta.
Vale, moltes gràcies, bon dia, adeu.
Compte enrere de les festes de la Magdalena, tots els dies amb Quique Rodríguez. 15 dies, 15, queden per al pregó. Per al pregó, i que serà per a la crema de les falles, perquè és el dia d'ara, el dia de Sant Josep. Hem començat parlant de falles, perquè tenen la cabalgata del Ninó d'este cap de setmana a Borriana, i tot el que ens han contat, no?, i tot el que ens han contat ja... Des de Borriana, la presidenta de la Junta Local Fallera. Hem tingut una de cinema en esta sessió especial i anem a tindre, després que actualitzem les notícies de la una que estan així al caure ja, A Carmina Ballester i Feliu, per part de mare, l'alcaldessa d'Onda, un certamen literari, un concurs literari valorat en 20.000 euros. Això és més que el Premi Nadal, segons tenim entès el com i el perquè. També una activitat que hi ha a Vila-real este cap de setmana i que té que veure amb huelles callejeres. Estarem amb Pedro Mileo, el niño de la COPE, en el seu passeig radiofònic. I, com no, al ser divendres vindrà Alberto Marco amb totes les notícies turístiques de la província a Turiscope Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Així és, així estem, així continuem. Molt bon dia si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raül Puchol i sí, també m'agraden els divendres, perquè és el nostre dia oficial del turisme. Allà, cap a la 1:30, tindrem Turiscope Castelló amb Alberto Marco. Abans, en un instant, estarem a Onda. Ens espera la seva alcaldessa Carmina Ballester. Un concurs literari valorat en 20.000 euros per al que guanye. Realment espectacular, increïble. I a Mantinterwell ens aproparem a Huelles Callejeres i l'esdeveniment que tenen previst realitzar demà a Vila-real. Però abans, com sempre, que va a estes hores, primer que res, guaitem a castellóninformación.com. Volem saber a hores d'ara quina és la seva notícia del dia. Les empreses azulejeres de Castellón temen cierres i despidos per la falta de suministro de matèries primes. Aquesta és, a hores d'ara, la notícia del dia a castellóninformación.com. També volem conèixer l'última hora de l'horatge. Per això tenim ja aquesta comunicació amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés Camuñas, ¿qué tal las cosas por ahí arriba?
Buenas tardes. Buenas. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos nubosos o cubiertos sin descartar precipitaciones, aunque tenderán a ir remitiendo durante esta tarde. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más bajas en zonas del interior y son ligeramente más altas en el litoral, con unas máximas que serán de 19 grados tanto en Castellón de la Plana como en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, será moderado y del noroeste, sin descartar al final del día algunas rachas muy fuertes en zonas del norte. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana sábado, esperamos intervalos nubosos por la mañana, tendiendo por la tarde a que queden cielos nubosos o cubiertos y no se descartan chubascos ocasionales, con la cota de nieve que estará entre unos 800 y 1000 metros. Por último, las temperaturas mañana bajarán, con unas mínimas de 7 grados en Castellón de la Plana y de 9 en Vinaroz, mientras que las máximas serán de 15 grados en Castellón de la Plana y de 14 en Vinaroz. Es una información de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I recorda que totes les notícies que te contem per ací les pots llegir les 24 hores del dia al nostre web cope.es/castellón. A hores d'ara, destaquem, FAMPA pide que sea la conselleria la que determine la jornada escolar en la Comunitat Valenciana. Vila-real encarga a su servicio jurídico medidas por el incremento de la factura de la luz. Nules abre los patios de los colegios para que los niños puedan jugar. El interior de Castellón se limpia de COVID, mientras la capital abandona el nivel rojo de incidencia. Y jornada de donación de sangre este sábado en Vila-real. Recorda, per donar sang, a banda de salvar tres vides, entraràs al sorteig d'un cap de setmana per a dues persones al Gran Hotel Peníscola. No més tens que apropar-te demà. Entre les 9:30 i la 1:30 parlem d'horari matinal per la sala de conferències de la Fundació Caixa Rural Vila-real a la plaça de la Vila número 3.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Aunque digas no sé si ha hecho tarde.
Onda sempre sorprèn. Darrerament sorprèn més, i jo encara estic impactat en lo de Arévalo i Esteso. Jo vam parlar amb la regidora de Cultura. Avui mateixa es presenten tots els equips del Club Ciclista Sepelaco. És la desena edició ja, com passa el temps, del trofeu Víctor Cabedo. Estem en el counter enrere perquè Amazon comença a treballar ja, o no, pràcticament està acabada. Jo pareix un hotel de 5 estrelles. L'altre dia vaig passar en el cotxe perquè m'agrada veure aquesta obra, i hi ha fins i tot semàfors dintre de l'aparcament. Allò realment és per ensenyar-lo per on dron. Qui puga que s'arrime per ixe polígono sur 13 i ho veja. Però la sorpresa majúscula ha sigut un concurs literari, però no un concurs literari. Mira que s'està treballant bé, molt bé, des de l'àrea de biblioteques, que van posar biblioteques per a xiquets, activitats, una biblioteca al mercat, en fi, fan coses diferents. Però esta vegada, no sé si s'han passat de frenada o fins on volen arribar mitjançant la literatura. Carmina Ballester, al alcaldessa d'Onda, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Raúl, molt bon dia a tots.
S'han passat de frenada esta vegada? És un concurs no habitual el que acaben de convocar.
Sí, bueno, la veritat és que és un premi literari que té vocació de permanència en el temps, en àmbit nacional, i, bueno, pues en una dotació econòmica importantíssima, són 20.000 euros per al guanyador o guanyadora,
i, bueno, pues estem en, col·loquem d'esta manera este certamen literari, este premi literari Ciutat d'Onda, pues es col·loca en el mapa nacional amb moltíssima força, inclús per damunt del, del Premi Nadal, i, bueno, pues el que busquem és precisament, no?, que Onda faci una aposta molt seriosa per la cultura, com bé saps, no?, apostem a tots els nivells, el cartell de teatre, el cartell musical, en Onda sempre és molt potent, sempre busquem moltíssima qualitat, i pensàvem que teníem que, per dir-ho d'alguna manera, continuar en aquesta línia i continuar aprofundint en aquest sentit, i pensàvem, pues, bueno, que seria molt bonic pues, crear un certamen literari en vocació nacional, en vocació de permanència, que ficarà Onda en el mapa literari i en el mapa cultural d'Espanya. I en aquest camí estem. El vam presentar ahir, l'acceptació ha sigut molt important, i bueno, pues anem a treballar per a que quan arribi Nadal, i les persones acudisquen a una llibreria a comprar un llibre per a fer un regal, per a un cumpleanys, per a qualsevol tipus de celebració, pues que ahí estiga ese premi, no?, ese llibre Ciutat d'Onda, pues ahí competint en un planeta o en un azorín. Per a nosaltres la finalitat és esa, és col·locar Onda en el mapa cultural nacional.
Jo ja no dic res, perquè després de lo de Amazon, clar, qualsevol cosa és possible a Onda. Clar, un premi literari, 20.000 euros per al guanyador, per damunt d'altres més consolidats, que es llança des d'Onda, té un jurat en el que, entre altres, està Espido Freire.
Efectivament, així no és. També pensàvem que el premi Tecnaiser se van aprovar ja les bases fa 3 setmanes en la Junta de Govern Municipal, i això hi ha que donar-li tota la serietat que requerís, si volem que tinga una vocació de permanència en el temps, que es consolide, que siga verdaderament un referent literari en Espanya, el jurat té que estar a l'altura, i com tu bé dius, no?, tenim una guanyadora d'un Premi Planeta, que és Espido Freire, però bueno, tenim també a Víctor de l'Árbol, a Cristina Linares, que és la titular de la editorial Renacimiento, que serà la encarregada d'editar i de publicar el llibre guanyador. Tenim també a Lola Penieva, i d'ací de la Terreta pues, tenim a Pablo Sebastià. Ha sigut una aposta molt, molt seriosa, i tenen molta faena per davant este excepcional jurat.
Bueno, pues és la sorpresa, el Premi Literari Ciutat d'Onda, que el termini ja està obert, i per tant, quin és el timing que s'han marcat?
Doncs pues mira, fins al 7 d'octubre es recepcionaran. Es va decretar el dia 13 de desembre. Farem 3 mesos sense ninguna notificació, sense ninguna resolució motivada dels causes, dels motius, d'allò que porta a interposar una gestora. I, bueno, pues, estem treballant en resoldre això. Jo confio en les paraules del meu president regional, de Carlos Mazón, quan diu que la seva predisposició és de solucionar això, de parlar i de arreglar-lo. Pues jo també estic optimista com ell, i crec que ho aconseguirem, que ho solucionarem. Però sí que és cert que a fecha d'avui no tenim ninguna resolució.
Veurem què passa en Feijó. Ara quan entre, evidentment, canvien també les formes i maneres. Carmina Ballester i Feliu, per part de Mare. Onda crea un premio literario nacional dotado con 20.000 euros a la portada del Mundo Castellón al Día y a la portada del Diario Mediterráneo. Onda impulsa un premio literario que aspira a ser un referente a nivel nacional, dotado con 20.000 euros. ¿Cree que es la primera vegada que una noticia, un esdeveniment literari que no siga de una entitat provincial, que siga de una entitat local, municipal, ocupa un lloc destacat a les portades dels dos diaris de pagament que, com sabeu, repassem sempre al començament d'este programa? Enhorabona per fer-lo possible. I tenim tota la informació, és que en Onda són així, han creat una pàgina web aposta, premioliterariodeonda.es. Enhorabona.
Efectivament. Moltíssimes gràcies. De veritat, estem molt contents. Jo li diria als teus companys, no?, dels mitjans de comunicació, que aquesta és una legislatura complicada, és una legislatura marcada per el Covid, marcada per moltíssimes circumstàncies, però que ahir presentant este premi literari li diria que verdaderament estava feliç. Però molt feliç, perquè és algo que teníem en el cap, és algo que jo personalment volia impulsar, volia deixar aquesta espècie de llegat, no? De fer una legislatura molt d'autor. Jo soc una lectora empedernida i la veritat és que portant endavant este certamen literari, este premi literari en caràcter nacional, pues la veritat és que ha sigut una alegria per a tots i ens fa molt feliços.
Felizos deberes. Bueno, pues Carmina Ballester Ros, la alcaldesa Carmina Ballester Feliu per part de mare, en pau descanse, sa mare, ahí se condol que li fem present, evidentment quan es va produir la mort, i que ens ha contat tot el que és aquest certamen literari, aquest festival i aquest concurs tan especial, i també aquestes obres d'Amazon, no? Que molta gent estem seguint de prop, que té semàfors i que té de tot i que és una autèntica meravella, i també aquest procés intern del propi Partit Popular, que de moment, com heu sentit, no té ninguna notificació, que han passat 3 mesos i que segueix treballant la gestora. Onda, que també ha sigut notícia, perquè ahir l'Ateneo Cultural i Mercantil va fer lliurament de la distinció honorífica del seny Onder a mossèn Domingo Galindo Matías, a títol pòstum, en una emotiva gala que es va realitzar al Teatre Mónaco. Ixa decisió de lliurar-li este premi honorífic que otorga anualment l'Ateneu a mossèn Domingo Galindo va ser deliberada després del profund estudi que es va fer de cada una de les propostes del jurat, tots els mèrits suficients per ostentar este guardo que s'ha concedit, no? I que a més es va anunciar que l'Ajuntament aprovarà per unanimitat la concessió del títol de fill adoptiu de la Vila d'Onda a mossèn Domingo José Galindo Matías. Estem de divendres, és el nostre dia de la actualitat turística, no? Totes les notícies que genera el món del turisme, que ens contarà Alberto Marco, que ens aproparà Alberto Marco a partir de la 1:30. Però abans, en un instant, Avantín Teruel, volem conèixer coses que succediran molt a prop, en concret a Vila-real, este dissabte, i que té que veure amb Huellas Callejeras.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Este sábado, a las 5:30 de la tarde, en el Auditorio Municipal de Vila-real, pues va a haber un acontecimiento con fines benéficos. La compañía Amor Discos va a interpretar el musical Jamás y van a destinar ese dinero a Huellas Callejeras. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Barco, que es voluntario de Animales Huellas Callejeras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juan Carlos?
Hola, buenos días. Encantado de participar.
Bueno, pues yo quería que me comentases cómo fue esta fusión de la compañía Amor Discos con vosotros.
Pues sí, como siempre, alguien conoce a alguien y tuvimos constancia de que esta compañía teatral, que es de Alcoy, de vez en cuando organizaba algún evento en favor de alguna causa benéfica. Y ya tuvimos un primer contacto en 2018, donde tuvo lugar un musical llamado Cacao, en el Palau de la Festa, y bueno, pues tuvo gran acogida. Fue un primer punto de contacto para conocernos, quedamos muy contentos por ambas partes y quedamos en volver a repetirlo. El tema de la pandemia no nos ha dejado que fuese antes, y ahora nos propusieron el poder colaborar de nuevo con nosotros, con la protectora, con este nuevo espectáculo. Y bueno, pues sí, lo estuvimos tramitando, conseguimos que el Ayuntamiento de Vila-real nos cediera este espacio, el Auditori, gratuitamente. Uh-huh. Y bueno, si no pasa nada, pues ahora el próximo sábado de 5 tendremos la oportunidad de volver a pasárnoslo bien un ratito.
Muy bien, y además es un espectáculo que dura unas 3 horas, ¿no?
Sí, en total 3 horas, incluyendo un descanso de 15 minutos.
¿Y las entradas?
Las entradas se pueden gestionar o a través directamente de la nuestra web, huellascallejeras.com, o del teléfono vía WhatsApp, ¿vale? El 615-89-8003.
Y también entiendo que directamente en taquilla, por aquellos que llegan a última hora y no les ha dado tiempo, ¿no?
Correcto, en taquilla sí. Hay una serie de precios, venta anticipada son 12 euros, en taquilla son 15, el donativo. Y si nos contactan, pues en grupos, o también estamos teniendo algún descuento adicional, pues para ciertos, por ejemplo, tercera edad, vale, grupos, siempre intentamos cuadrar un poco mejor el precio.
Juan Carlos, la intención es favorecer a la Asociación Protectora de Animales Huellas Callejeras de Castellón.
Sí.
¿Cuántos animales tenéis acogidos?
Disculpa, un último detalle sobre el musical, que está basado en las canciones,
claro.
En las canciones de Camilo VI, ¿vale? La compañía es alcoyana y, bueno, el cantante más ilustre de Alcoy,
Camilo VI.
Simplemente dejar ese apunte, dime.
Muy bien, pues ya hemos matizado que el musical jamás va sobre temas y canciones. Claro.
Pero plantar un animal en la calle, no lo entiendo.
Que además son animales que no llevan el SIP correspondiente, porque si no, con el SIP llegas hasta el propietario, claro.
Exactamente, sí.
¿Y básicamente qué hacéis, aparte, evidentemente, cuidarlos y esperar que alguien los adopte?
Sí, esa es la acción más directa, el acogerles, prestarles ayuda veterinaria y ponerlos en adopción. Hay ciertos animales que no admiten un hogar, son ferales. Entonces, sobre todo los gatos, se les aplica el método CER, que es captura, esterilización y vuelta otra vez a retorno a su colonia. Y tenemos personas, cuidadores, alimentadores, con su correspondiente carnet emitido por el ayuntamiento, pues que se encargan de hacerles un seguimiento, el censo, o sea, van todas las colonias, están debidamente controladas y censadas. Y aparte de esto, pues nada, pues concienciación principalmente, concienciación, también buscamos el sacrificio cero, para que cualquier animal que sea rescatado y que vaya a la vulgarmente llamada perrera, tenga una oportunidad siempre, y que no por ser mayor, por estar algo enfermo, o porque tenga que estar una larga estancia en ese recinto, acabe sacrificado. Impartimos charlas de concienciación en colegios, en centros educativos, también llevamos temas de reciclaje, pero principalmente es eso, el conseguir el bienestar de los animales y evitar el sacrificio cero y el abandono.
Un buen mensaje, Juan Carlos. Juan Carlos, de la Asociación Protectora de Animales Huellas Callejeras de Castellón. Vamos a recordar a todos los oyentes que va a ser este sábado en el Auditorio Municipal de Villarreal a las 5:30 de la tarde, cuando actuarán a mordiscos con la obra musical Jamás de Camilo VI. ¿Lo matizamos?
Sí, gracias.
Que las entradas anticipadas serían 12 euros o 15 euros directamente en taquilla, y también tenéis una fila cero para todos aquellos que quieran colaborar con vosotros, pero que no se pueden desplazar o no les interesa desplazarse.
Pues un último apunte, si me lo permites, para cualquier información que se precise, sea sobre la protectora, alguien que quiera participar, que tenga dudas, lo que sea, o que quiera información sobre el musical o adquirir entradas, disponemos de este número y a través de WhatsApp se les podrá responder. Es el 615-89-8003.
Y de todas formas, lo más sencillo es vuestra página web, huellascallejeras.com. Eso
correcto.
Es mucho más fácil que memorizar un número. Huellascallejeras.com, y ahí tienen toda la información. Pues muchas gracias, Juan Carlos, que vaya todo muy bien.
Buenos días, gracias por dejarnos llegar al oyente.
Luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
Un musical que tiene que ver con Camilo VI, a beneficio de Huellas Callejeras, en fin, vaya y burrillo. Mañana en el Auditori Municipal Music Rafael Beltrán Moner de Villarreal. Bueno, pues ya hemos descifrado el enigma que tenía que ver el Auditori con Huellas Callejeras, ¿eh? Gracias, Antín, gracias.
Estoy harto de rodar como una noria.
Estamos de viernes, es nuestro día oficial del turismo. A partir de la 1:30 tendremos Turiscope Castellón con Alberto Marco, y también vendrá Pedro Mileo, el niño de la COPE, a realizar el paseillo radiofónico. Pero antes de todo ello, estará con nosotros Quique Rodríguez para avanzarnos lo que son los principales contenidos del informativo Mediodía COPE, que podemos escuchar a las 2 de la tarde y 20 minutos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
A ver, si es muy fácil. La lavadora la pones de 3 a 4 de la mañana. La secadora de 4 a 5. El horno lo puedes gastar de 6 a 7 de la mañana o...
Si no quieres aguantar a tu cuñado explicándote cuándo es más barato poner los electrodomésticos, ven a Cashmoney.
Si está chupado.
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Cashmoney te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Cashmoney Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en cashmoney.es.
Sí, sí, sí. Cashmoney. Sí.
Nissan Satra te invita al concierto de Café Quijano del próximo 11 de marzo en el Auditori Palau de Congresos de Castelló. Pásate por Nissan Satra de Castelló y Villarreal y consigue tu invitación gratuita para disfrutar de Café Quijano. En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo, Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
Jornada solidaria de donación de sangre. Este sábado ven a la sala de conferencias de la Fundación Caixa Rural Villarreal de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y dona sangre. Por cada donación puedes salvar 3 vidas y además por hacerlo entras en el sorteo de un fin de semana para 2 personas en Gran Hotel Peñíscola. Jornada solidaria de donación de sangre. Una iniciativa de COPE en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana y la promoción de Colegio Santa María, Clínica Doctor Rojo, Grupo Canon Opera, Universidad Eucardenal Herrera y José Luis Pérez Fotografía.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Corre a los últimos días de rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel. Las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento de Onda.
Queremos ir de aventura a un lugar súper especial. Para jugar.
Para aprender.
Para hacer nuevos amigos.
María y Andrés tienen algo en común. Son felices y les gustan las aventuras. Por eso os esperan en las jornadas de puertas abiertas del Colegio Mater Dei, los días 11 de marzo, 8 y 29 de abril a las 18 horas, para que tus hijos e hijas vivan felices. Para asistir, inscríbete en la web www.materdei.es. Descubre lo que significa ser mater. Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende. Se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación. Paseo Ribalta 2527, en Suma Fitness Club Rafa Lacena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Es la una de la vesprada, 30 minuts. Molt bon dia si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raúl Puchol i sí, també m'agraden els divendres perquè és el nostre dia oficial del turisme. En un instant amb Alberto Marco, Turis COPE Castelló. Abans pegarem el passeig radiofònic a l'actualitat taurina amb Pedro Mileo. no sense conèixer quina és l'última hora, quins són els principals continguts de l'informatiu Mediodía Cope, Quique Rodríguez, que podràs contar-nos i nosaltres escoltar-lo a les 2 de la vesprada i 20 minuts.
Per exemple, que s'ha reunit el Centre de Coordinació Operatiu Municipal, CECOPAL, de l'Ajuntament de Castelló de la Plana per abordar la situació epidemiològica de la ciutat de cara a avançar en la preparació del dispositiu de seguretat per a les festes de la Magdalena. Recorda el CECOPAL que és obligatori complir amb la mascareta obligatòria per assistir a les masletades i durant les aglomeracions de persones. Això sí, valoren positivament que la incidència acumulada baixi 30 punts cada dia i siga ja per baix dels 440 casos a la ciutat. Per cert, que en febrer es van imposar 79 denúncies encara per incomplir les mesures anti-Covid a la capital castellonenca. Destaquem a més, en quant a festes, les falles de Borriana, que tenen les cabalgades del Ninot aquest cap de setmana, ja les festes de la Magdalena de la capital, ja estan pràcticament preparades les 25.000 canyes que els romers utilitzaran el tercer diumenge de Quaresma, el dia 20, per a complir amb la tradició, per anar des de la Concatedral de Santa Maria fins al Castell Vell, o també des del Grau pel Camí de la Pedrera.
Que encara que l'important sempre se diu que és la tornada, i sa paraeta que es fa a la Basílica de Lledó, el proper dilluns el prior de la Basílica de Lledó, Joaquín Guillamón, ens acompanyarà des de l'Hino Gastronòmic, en este contra enrere que tenim per a les festes de la Magdalena. Avui queden 15 dies, i ens contarà com van els preparatius, també de l'ofrena, el que significa la tornada, el centenari del patronatge de la ciutat de Castelló de la Mare de Lledó, i moltes coses que ens contarà mossèn Joaquín Guillamón el proper dilluns a partir de, mira, aquestes hores, la una i mitja.
Sense oblidar moltes vegades el significat de la romeria, de les festes de la Magdalena, de la ofrena a Lledó.
Tot això i molt més en este compte enrere que tenim engegat de les festes de la Magdalena. I tot això i molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía Cope amb Quique Rodríguez. Ara en un instant estarà Alberto Marco amb nosaltres, però abans parlant de Magdalena i...
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Los acordes del paso doble, la puntilla del maestro Paco Signes, que el otro día creo que cumplió 80 años ya, qué barbaridad. Saludamos a Pedro Mileo, niño de la COPE, buenos días.
Hola, Raúl, buenos días.
Hey, la puntilla, el paso doble, la feria taurina de la Magdalena, que tiene noticias, semana cultural, que creo que ha finalizado ya, ¿finaliza este fin de semana o...?
Pues finalizó ayer, han reducido algún acto, pero bueno, la verdad es que ha sido una semana... que ha funcionado muy bien, la gente tenía muchísimas ganas de volver a reencontrarse, de volver a hablar de toros y ahí de toros, y bueno, pues han tenido lleno prácticamente asunto todos los días. Esto empezó el sábado pasado, el sábado 26, con la tradicional comida que hacen en la plaza de toros. La verdad es un acto muy entrañable para los socios, pueden ver allí en la plaza y se siente que hablar un poco de ellos. Es una pena que el mal tiempo impidió que se realizaran las clases prácticas, el verdadero que tenía... Hay previsto la escuela taurina, se ha propuesto en principio para el día 16, pero bueno, al margen de eso, pues la oportunidad se ha ido debajo de los soportales para empezar a condicionarse a la climatología, pero muy bien, y con muchísima gente como suele pasar. El lunes se presentó la revista Sesión, que es la revista que cada año saca el club taurino, con artículos, con noticias, con un repaso de la temporada anterior en la Diputación, y para el martes, pues probablemente yo creo que es el plato más fuerte, que es el Festival de Pasodobles Taurinos. Ya van 28 ediciones con la Banda Municipal de Castellón, que es todo un lujo. La Banda Municipal de Castellón, bueno, siempre es fantástico escucharla, y con los Pasodobles Taurinos para la gente del toro, pues muchísimo más. Este año vino como invitado Juan Pedro Domé, que sabes que todos los años pues estrenan algún pasodoble. Este año fue el del ganadero, vino, recogió la placa, y bueno, pues, la verdad es que un concierto muy, muy bueno, como suele hacer siempre. Y luego llegaron ya las conferencias. El miércoles tuvo una conferencia de Gil Marín, que fue el último torero que salió por la Puerta Grande en la Monumental de Barcelona antes de que la cerraran. Y como lógico, pues se habló de toda la controversia, de todo lo que pasó en Barcelona, de la dificultad que tienen los aficionados catalanes incluso para poder ver toros, ya que ahí está prohibido. Fue una conferencia muy interesante. La conferencia, bueno, pues en algún momento un poco bonita en el aspecto de que a todos nos duele que en Barcelona se puedan ver, pero bueno, es lo que hay. y ayer se celebró ya la última con Víctor Méndez, que puede contar Víctor Méndez, a margen de haber sido probablemente el mejor torero banderillero que hemos tenido, y bueno, pues un figurón en su momento, es un hombre tremendamente entretenido a la hora de poner a hablar. De hecho, no es que falta ni hacerle preguntas, le soltó allí la puerta grande el presidente Ramón Jiménez, y a partir de ahí el hombre estuvo pues como hora y tres cuartos recreándose, hablando de sus vivencias taurinas, incluso hubo un momento en los que nos dio pues una serie de clases prácticas, porque se levantaba y nos explicaba cómo se ponían las banderillas de una forma o de otra. La verdad que fue un gustazo de conferencia. Así que, bueno, pues muy muy buena la semana de la Junta Unida de Castellón. Mm-hmm. Mucho éxito de gente, sobre todo ayer estaba abarrotada la sala, los demás días también. Quería esperar a la próxima. Mm-hmm.
Pues la próxima semana que taurina cultural, que será pues diferente, ¿no? Esperemos que se puedan hacer pues de otros formatos y que sobre todo que continúe. La actualidad también continúa porque tenemos charla mañana.
Tenemos mañana charla en la Peña La Chicuelina de Onda, y viene Tomás Campuzano, otro clásico, otro gran figurón del toreo, que además, bueno, pues ahora se asienta ya a entrenar toreros, a preparar, y es un hombre, bueno, pues también muy, muy didáctico y con el que dará gusto estarla, presentará la charla José Casal, será a las 7:30 en la sede de la Peña de la Chicuelina, Onda.
Pues mañana tenemos cita taurina también en Onda. ¿Algo más, Pedro Mileo, niño de la COPE?
Pues muy poquita cosa, ahora esperar a ver cómo evoluciona la venta de entradas, a ver si la Magdalena va cogiendo vuelo. Yo creo que la gente tiene muchas ganas de ver toros, estamos ya pues mucho tiempo parados, lo de junio fue como un aperitivo. Y bueno, pues esperemos que algo funcione. La feria es una buena feria, tiene canciones interesantes. Y bueno, pues animar a la gente que esto hay que recuperar un poco la normalidad. No la nueva normalidad, sino la normalidad, la de ir, disfrutar de los toros. Y bueno, pues volver a hacer como hemos sido siempre.
Dos días dos va a disfrutar Mileo. Morante, su Morante estará ahí. Madre mía, señor, el puro, las patillas. Paseo radiofónico de Pedro Mileo, el niño de la COPE. Ah, y también es la cuenta atrás para la Feria Taurina de la Magdalena, que como siempre la viviremos con todo el esplendor que merece la ocasión, por supuesto que sí. Señoras y señores, no deja de ser viernes, y los viernes es un día muy importante para nosotros. Alberto Marco, Turis COPE Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nou espai de Turiscope Castelló i nou espai, i en aquest cas preparamos per a diverses activitats en les que van a tirar endavant en clau turística, però també cultural, a l'Alcora, a la capital de l'Alcalatén, baix el títol de Patrimoni Obert, Patrimoni Descobert. Han preparat fins a tres rutes diferents per a seguir donant a conèixer pues, tots els atractius i tota la història que guarda la localitat de l'Alcora. Ens ho explica la regidora de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de l'Alcora, que ja tenim a tot costat el telèfon. Ana Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, bon moment durant tres caps de setmana, durant aquests mesos de març i abril, per a conèixer més sobre la història cultural, patrimonial, industrial, inclús, que amaga i que té que donar a conèixer i donar a conèixer a poc a poc l'Alcora, no? Als seus visitants i també als propis habitants de la localitat.
Pues, com tu dius, evidentment, l'Alcora té un patrimoni obert i descobert impressionant. I volem, pues, lo que es tracta és de donar-lo a conèixer. Donar-lo a conèixer tant a la gent d'ací de l'Alcora com a la gent dels voltants. Perquè jo assegura i que se quedarà en boca badat. Perquè a vegades no sabem el que tenim a casa.
No sabem el que tenim a casa i sobretot no sabem el que tenim en un dels termes municipals joies ocultes, que seria en castellà, no? Perquè és tan extens i té tantes coses, des de llocs de planícia, llocs de muntanya, que a vegades inclús ni els propis habitants saben inclús en alguns llocs el que tenen amagat.
Pues sí, com tu dius, és real. De veres que el terme municipal d'Alcora és molt gran. Evidentment, té, vamos, uns tresors i unes joies per ahí amagades increïbles. Increïbles. I, bueno, i en el casc urbà, també. Tenim un casc urbà, la zona més antiga. Després, també, la Real Fàbrica, que també té tot un nexe. i ahir n'hi ha uns tresors que a poc a poc anirem descobrint.
I de moment anem a descobrir en aquestes tres propostes dins d'aquest patrimoni obre per Tiboni Descobert. Comenceu la propera setmana, els dies 12 i 13, en una visita, en aquest cas, diguem, en la part més central, no? En el propi casc antic de la localitat, per anar a conèixer també les qüestions més, diguem, culturals, tradicionals i folklòriques de la localitat.
Sí, se trata de tres rutes, i la primera... molt ja el que és des del poble, des del casc urbà, i fer també un repàs a tot el que és les tradicions, perquè també tenim monuments de la rompida, del rotllo, entonces tot això tot serà tot una explicació i conjuntament en tots els carrers i tota la història que englobe tot el casc antic serà la primera d'estes rutes.
La segona, diguem, que també sense eixir del casc antic de l'Alcora, però sí que s'entrarà en èpoques remotes, en èpoques passades, perquè serà una mirada més en clau arqueològica i centrada fonamentalment en també una època de temps que també té molta importància en l'Alcora actual, com és l'edat mitjana.
Clar, sí. La segona és, com diu el títol, que és una mirada des de l'arqueologia. I clar, tot el que tenim de valor arqueològic és el que avui fa que siguem el que som. I també gràcies a càrrec d'Anna Uller, que és una experta arqueòloga, ens ensenyarà totes les troballes que hi ha al llarg de lo que és lo més proper al poble. I després també en el museu també tenim una part molt important de totes les troballes que arqueològicament s'han topetat en el terme de l'Alcora.
I molt que per a disfrutar. Això només en el casc antic sí que quedarà per a l'últim dia, per a l'última activitat, millor dit, dels dies 9 i 10 d'abril, una ruta que, diguem, ja sí que va rodant més per el terme, perquè ja s'ha d'anar a conèixer el patrimoni arqueològic, també industrial, però també inclús més enllà de l'edat mitjana, perquè teniu també restes de l'època romana, com són les termes.
Sí, a veure, les termes va ser unes troballes molt, molt interessants. Sí que és veritat que les termes, a l'estar a l'aire lliure, pues, és un deterioro que no vulguérem, però bueno, que hi mos contaran la història i aleshores de les termes i del camí dels bandejats, que és una meravella, és una meravella. Tenim també una silla, és que tot el terme, tant la part patrimonial com arqueològica, té molt que contar-nos de lo que som avui en dia. I jo, bueno, jo animo tot el que vulgui vindre a participar d'aquestes rutes perquè no deixaran indiferent a ningú. Sí que vull dir que el primer, que és els carrers de l'Alcora, serà Inesperis, la tècnica de turisme la que mos deleitarà en tota la seva sapiesa. Com havia dit, l'Alcora medieval serà a càrrec de l'arqueòloga Anna Uller i el terme, que és el patrimoni i arqueologia i indústria, és a càrrec de Pablo Medina, un arqueòleg d'ací de l'Alcora, que quan vos transmitís els seus coneixements no mos deixen indiferents i ho fan una passió que mos la fa que l'assumim nosaltres també.
Doncs molt interessant aquestes rutes per a conèixer el patrimoni de l'Alcora. Recordar també que la inscripció és necessitar inscripció prèvia, que pot ser a través del mail de turisme@alcora.org, també dels telèfons de l'Ajuntament, perquè també sí. ara dins de tota qüestió sanitària això és també necessari tindre aquest control.
Home, més que res és que tindre un control, perquè clar, bueno, la situació sanitària millora moltíssim, més que res, perquè clar, són explicacions que si n'hi ha moltíssima gent no podrien aplicar a tot el món. Aleshores, pues, sabem, segons la quantitat de gent que sigui apuntada a elles, pues, se farien, n'hi hauria una o dues persones fent els recorreguts. Més que res és per això, perquè per a que aplegui a tots i que estiguin tots involucrats en el que són les rutes.
Doncs unes rutes que esperem que s'ompliguen. Anna Huguet, regidora de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de l'Alcora, hem comentat molt sobre aquestes rutes, però n'hi ha sobre dos edificis en qüestió que li volia preguntar. Un, que és una bona notícia que pot deixar este 2022, que és la rehabilitació i recuperació de la Torre del Repès com a centre d'interpretació de la història de l'Alcora.
Pues sí, és una notícia que vamos, estem supercontents, perquè ara en una modificació de tots els treballs que estem portant a terme, s'ha ficat una partida per, de moment, fer unes millores dins de lo que és la torre i després, exteriorment, és retraure tota la pedra perquè tinga tot aquest esplendor que en el seu dia tenia. I ja el propòsit nostre és continuar en lo que és la torre fent pues, un centre d'interpretació i bueno, posar-la en valor, que és lo que realment té.
I l'altra, sí. I l'altra gran infraestructura històrica, se podria dir, que també d'ací poc podrem començar a gaudir-la, perquè crec que ja està molt avançada de sobre, són aquest castell de l'Alcalatén, que ja, com diem, s'espera que en este 2022 puguem anar a visitar aquesta també rehabilitació, restauració i també visitabilitat, no?, d'aquest castell.
Sí, també. No te sé dir exactament quan acabaran les obres, però estan molt adelantades i, clar, gràcies al Ministeri per l'UIMIS Cultural, aquestes subvencions són fonamentals per a aquestes actuacions de tanta magnitud. Però sí, també és una actuació que està quedant a les mil meravelles. Serà, jo què sé, la joia, una de les joies també que crec que també tenien desconegudes molts alcorins i alcorines, però que, bueno, que està quedant, serà un plaer, perquè, a més, l'entorn del castell és increïble.
Doncs com podem veure, més enllà de les rutes molt per a conèixer, però de moment, a partir de la setmana que ve, recordem dia 12 i 13, arranquen aquestes jornades, aquestes visites guiades, rutes guiades de patrimoni obert, patrimoni descobert a l'Alcora. Anna Huguet, gràcies per explicar-nos tot sobre aquestes rutes, també sobre altres punts importants i emblemàtics de la localitat, que vagi tot molt bé, que sigui un èxit de gent, i pendents estarem de noves activitats de cara a conèixer més sobre la capital de l'Alcalatén.
Pues moltes gràcies a vosaltres per fer ressò d'aquestes activitats que anem a portar a terme hacia l'Alcora i jo, bueno, vos dic que es comencem en aquestes rutes, però que, bueno, les propostes que tenim a curt plaç són molt interessants i això és la porta d'eixida en aquestes rutes, però que anem a seguir endavant i anem a que la gent conega, i que vinguin a conèixer-nos i estar tan orgullosos del nostre patrimoni.
Moltes gràcies, Anna.
A vosaltres.
Y entramos ahora en el repaso de la actualidad del sector, que nos lleva en principio a Alcalá de Chiverta al Cosebre, porque ha recibido el reconocimiento y condición como municipio turístico en cumplimiento de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad y el decreto que regula el estatuto de este municipio turístico. Le ha hecho entrega a este distintivo en el día de ayer el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y el alcalde, Francisco Juan, en un acto que ha tenido lugar, en este caso, en Alcosebre. Esta declaración de municipio turístico supone cumplir todos los requisitos y obligaciones marcados desde la Generalitat, como por ejemplo el número de plazas de alojamiento turístico, la existencia de recursos turísticos de primer orden o que la actividad turística represente una parte importante de la base de la economía local. Se trata del tercer municipio de la provincia en lograrlo tras Peñíscola y Benicàssim. Escuchamos al alcalde Francisco Juan Mars.
Que la faena costa, como estaba bien, donde sus fruits, así en el nuestro poble, avui es el reconocimiento como municipio turístico, también ya tenemos, que es la fulla de ruta que también hemos de día francés para seguir, que es el plan estratégico de turismo 2021-2024, y com molt bé ha parlat el secretari autonòmic i he dit que ens sentim molt orgullosos, no regali ningú, és l'haver-nos coincidit, haver valorat el nostre projecte dins dels plans de sostenibilitat turística. Ha estat un projecte potent i treballat que al final s'ha valorat i arribaran 3 milions d'euros de fons europeus. I per a destacar el treball que estem fent entre tots, que com he dit antes hem d'anar de la mà i és un resultat de tots, aquests fons europeus en la província de Castelló només ne són dos i en tota la comunitat valenciana només en plans de sostenibilitat turística se n'han aconseguit 11. D'ahí la importància del treball que està fent el nostre poble en matèria turística.
En otro orden de cosas, també hemos tenido presentación esta misma semana en la Diputación de Castellón con la diputada provincial de Turismo, Virginia Martí, que ha presentado el producto cicloturista a empresarios del sector y también a representantes municipales. Este Castellón Cycling es una iniciativa que se impulsa desde el Patronato Provincial y será una agrupación de empresas y ayuntamientos que trabajarán de forma coordinada con el objeto de ofrecer servicios de calidad adaptados a los clientes cicloturistas. Podrán formar parte de este club tiendas de alquiler de bicicletas y talleres, clubes ciclistas, agencias de viajes, alojamientos, restaurantes, empresas de turismo activo y municipios que están trabajando o deseen hacerlo con este segmento de mercado. Así lo destacaba la diputada provincial de Turismo.
I al final el que vos dic al principi, això és un projecte que és de totes i de tots i que nosaltres volem que vos vagi molt bé, que vingui moltíssima gent, que se generen llocs de treball, que se guanyi diners i que puguem viure en la nostra província i gaudir també del nostre territori. Que al fin y al cabo es la nuestra misión como administración también.
Volvemos a la Alcalá de Chiverta al Cosebre, porque también se aprovechó este acto por la entrega del reconocimiento como municipio turístico para hacer entrega de los distintivos SICTE, de los del Sistema Integral de Calidad Turística, a un total de 19 empresas y servicios municipales, entre los que se encontraba, por ejemplo, la Policía Local, la Oficina de Turismo, incluso las playas de la localidad. También ayer se hizo entrega de estos mismos distintivos al sector turístico de Vinaroz, concretamente a 9 entidades que se estrenan con este distintivo, a las que se suman 8 que han renovado su certificado, con lo cual son 17 en total en Vinaroz. Ahí estaba también el secretario autonómico de Turismo, Francisco Lomer, que también daba importancia durante este acto a las vivencias turísticas reales frente a las que se viven dentro de las nuevas tecnologías.
Sense actitud no anirem massa lluny en la vida i la vida ha volgut que en aquest moment traguem forces probablement d'on no tenim, no? Perquè no hi ha una estratègia mental massa clara per a resistir tant de temps el que ens està passant, no? La pandèmia ha sigut duríssima, s'ha ensenyat d'una manera molt cruel en el sector turístic, que és el sector de la mobilitat, dels viatges, de la interacció, de trobar-nos sí o sí, no? La realitat virtual, la realitat augmentada, el metaverso, tot això que estem parlant i que estem escoltant en aquests temps, estarà molt bé per a, inclús des de l'àmbit turístic, per a promocionar, per al gran preàmbul, per a fer ganes, per a inspirar el viatge, però el viatge ha de ser físic, el viatge ha de ser trobar Vinaròs, el procés iniciàtic de descobrir pues, les platges, la gastronomia, el carnaval, la llibertat.
Seguimos en el norte de la provincia y seguimos ahora en Peñíscola, porque siguen trabajando en ese plan de sostenibilidad turística que presentaron y que aprobaron desde la Secretaría de Estado de Turismo y donde ya se ha presentado uno de los planes principales, una de las obras principales para este año 2022, como es la creación de un paseo peatonal en el vial litoral que discurre por la costa sur de la población y que conecta el centro con las urbanizaciones de la zona y el Parque Natural de la Serra d'Irta. Este proyecto que busca eso, pues conectar esta zona que de momento no tiene una opción segura para los peatones y que sería un atractivo más para la localidad, para la ciudad papal. Como decimos, este proyecto es uno de los prioritarios del plan, un plan que tiene 3 millones de financiación a partes iguales entre el Gobierno de España, Generalitat y el propio Ayuntamiento. Volvemos a hablar del secretario autonómico de Turismo y es que ha presidido la comisión sobre el intrusismo en el sector que se celebra dentro del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas del INVATUR. Un Colomer que ha anunciado que en este 2022 se van a destinar 350.000 euros para hacer campañas contra el intrusismo y en defensa de la oferta arreglada. En el aeropuerto de Castellón también ha estado de trabajo estos últimos días y es que concretamente del 23 al 25 del pasado mes estuvieron en la Feria de Conectividad Aérea Connect Route Development Forum, que tuvo lugar en la localidad finlandesa de Tampere, con el objetivo de promover el desarrollo del tráfico comercial. Blanca Marín estuvo allí, la directora general de Aerocas, teniendo diversos encuentros con representantes de aerolíneas, entre ellos algunos con conexiones programadas con Castellón, como son las de Budapest y Katowice. Se acordó con estos dos la realización de acciones promocionales dirigidas a fomentar la utilización de las rutas en ambos sentidos, de manera que se puedan consolidar. Vamos ahora hasta Benicàssim, que ya ha cerrado la temporada de acceso de los perros a las playas del municipio. Ha estado desde el 1 de noviembre, se cerró el pasado 1 de marzo, todo ello para empezar a preparar las playas ante el inicio de la temporada. Eso sí, ya se ha recordado desde el consistorio que se volverá a retomar esta experiencia el próximo 1 de noviembre. Justamente Benicassin, que el pasado viernes también era noticia en su pleno por la aprobación de esa moción por parte del equipo gobierno, mostrando el rechazo a la tasa turística. Así lo destacaba la alcaldesa Susana Márquez.
La imposición de una tasa turística no es una decisión responsable, y menos en estos momentos. Cuenta con un rechazo frontal del sector turístico y también de los ayuntamientos, sobre los que dejan recaer la responsabilidad de aplicarla. Difícilmente lo tendrá el Partido Socialista para aprobarla en el Consejo.
Otro municipio que se ha sumado también a este rechazo a la tasa turística ha sido el de Sant Jordi, con una moción también presentada por el Grupo Popular y que ha sido respaldada por todos los grupos políticos con representación en el consistorio. En Onda, las obras de restauración y musealización de la antigua prisión del siglo XVI avanzan tanto que ya se ha adjudicado el contrato para la ejecución del proyecto museográfico por un importe de 32.425 euros. Todo ello de cara a que este próximo verano ya esté en marcha este nuevo recurso turístico y cultural, esta nueva antigua prisión, que está ubicada en el enclave medieval de la Font de Dins, y cuyo objetivo sea difundir y divulgar la historia de este singular edificio. Y cerramos con el repaso a la agenda. Empezamos en el Parque Natural de la Serra d'Irta, que este domingo tiene la tercera marcha senderista Día de la Mujer. Con motivo de este 8 de marzo, se invita a esta ruta, que se realiza en colaboración con los ayuntamientos de Santa Magdalena y de Alcalá de Chivert Alcosebre. Una mañana proponen desde el Parque Natural para disfrutar del paisaje de la naturaleza a lo largo del itinerario que discurre entre los dos castillos templarios que se encuentran dentro del Parque Natural, el de Chivert y el de Pulpís. El lugar de quedada es el pabellón polideportivo de Santa Magdalena de Pulpís a las 7:30 de la mañana para hacer un café, un desayuno, y salida a las 8 de la mañana. Seguimos en Alcalá de Chivert porque el domingo a las 12 tienen ruta guiada, la ruta que tiene como título La herencia más poética. Se anuncia desde el propio consistorio que nos dejaremos llevar por la belleza que atesora la parte más antigua de este municipio mientras se leen relatos poéticos de todas las temáticas, cuentos, poemas e historias de escritores que nos llevarán a un escenario del que jamás habrás oído hablar. La salida será desde la oficina de turismo. En Sant Jordi, la Asociación Cultural Amics de l'Orgue han organizado para el domingo, de 11:30 a 1 de la tarde, una visita guiada para dar a conocer el interior y la fachada del órgano de la iglesia y así presentar su estado actual. Y cerramos con el comienzo de las rutas de senderismo familiar que organiza la Mancomunidad del Espadán Mijares. Las rutas arrancarán ambas a las 9 y, para las que es necesaria, eso sí, cita previa, parten la del sábado de Torrechiva y la del domingo de Aín. En ellas se va a reflexionar sobre la importancia de tener respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad.
Mira tú qué bien. Y qué completito, como siempre, los viernes, nuestro día oficial del turismo, este Turiscope Castellón con Alberto Marco.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El programa que va a continuar en un instant, actualitzant les notícies del dia, recorda les 2:20, arriba Quique Rodríguez resumint les notícies més properes. I te recordem que demà tenim la nostra jornada solidària de donació de sang. La primera de les dos, la següent la tindrem a la sala d'exposicions de la Fundació d'Avalos Fletcher, la Fundació de Castelló al carrer Isaac Peral, el proper mes d'abril, en concret el dissabte dia 9. Però la primera enguany la tenim demà dissabte a la sala de conferències de la Fundació Caixa Rural Vila-real. Allí estarà la gent del centre de transfusió entre les 9:30 del matí i la 1:30 de la vesprada per a tota aquella gent que vulgui donar sang. És en la primera planta, en la sala de conferències, plaça de la Vila número 3, a l'edifici de la Fundació Caixa Rural Vila-real. Tenim i contem amb la col·laboració de Gran Hotel Peníscola. Totes les persones que demà vos apropeu, esperem que siguin moltíssimes, a donar sang, entrareu al sorteig d'un cap de setmana per a dues persones en mitja pensió al Gran Hotel de Peníscola. Un incentiu més per fomentar la donació de sang tan necessària. Demà serà esta primera jornada solidària de donació de sang. Us esperem a la Fundació Caixa Rural Vila-real a partir de les 9:30 i fins l'1:30.